Barça, doncs, en un moment determinat es va prendre la determinació de construir grans dipòsits de contenció d'aigües en el conjunt de la ciutat.
On són aquests dipòsits? Sota terra? Doncs,
estan sota terra, n'hi ha diversos per la ciutat, i a més ara s'ha demostrat, a veure, també hem tingut un episodi de pluges fort en la ciutat, però en cap cas s'ha relaçat el 50% de la capacitat d'aquests dipòsits. Només va haver-hi un moment al dipòsit que hi ha en el parc de Joan Miró, que es va arribar al 70% durant una estona. Per tant, aquest tema ja en parlem, podem parlar d'altres, jo crec que està molt ben dimensionat. Després tenim uns cossos també dimensionats, tenim el cos de bombers, amb una gran professionalitat, que a més s'ha demostrat també en la participació que estan fent en les tasques de reconstrucció a València, que incorpora també tot el servei de protecció civil, i a més també un bon material. Tenim un parc mòbil de bombers amb tot el material que fa falta, perquè a més els bombers de Barcelona és un cos de bombers molt integral, és a dir, bombers de Barcelona està fent per fer front a les emergències dels sinistres urbans, però també dels sinistres forestals, perquè tenim una gran massa forestal, i per exemple els que es puguin produir al port de Barcelona.
Clar, m'està parlant de coses que ja estan en marxa, no? que ja estan pensades, planificades, construïdes. El que li pregunto també és si arran de la catàstrofe de València s'han activat o s'han reactivat per millorar algunes coses, alguns plans, per estar més preparats per afrontar episodis, així que d'altra banda tots els experts ens estan dient que aniran a més.
Sí, està clar, evidentment quan hi ha un episodi d'aquests estàs obligat també a fer una revisió del conjunt de protocols i de dispositius, però nosaltres tenim un instrument que és el DUPROCIM, el document únic de protecció civil, que es va aprovar fa just un any, que va ser un document que va revisar tots els protocols que ja teníem. Evidentment que els podem anar actualitzant, però tenim un instrument, una guia molt bona en matèria de protecció de civil per fer front a aquestes necessitats, també des del punt de vista del que seria l'emergència social. Per exemple, a València, nosaltres hem desplaçat bombers, hem desplaçat també Guàrdia Urbana en els moments inicials, hem desplaçat el CUES, que és el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que és un instrument que no existeix en altres ciutats, que està fent una feina fantàstica, però està fent una feina d'atenció a les víctimes i també d'atenció als intervinents, és a dir, els treballadors públics que estan treballant en el suport a les víctimes per donar-los també, si convé, suport psicològic.
Ara em parlava d'aquests agents desplaçats a València. És veritat que el Ministeri els va dir que no podien ser allà, no? Que els havien de fer tornar perquè no podien estar desplegats com a policies, que si volien quedar-se com a civils fent tasques de recuperació, doncs que molt bé, però que allà, com que eren policia municipal, no podien ser-hi. Vostè ha parlat amb ells i què li sembla aquesta decisió del Ministeri?
Home, aquí nosaltres ens vam posar a disposició de qui podia fer demanda de serveis, que era, bàsicament, la Generalitat Valenciana, el Centre Nacional d'Emergències, el CEMEN, i per descomptat també el del propi Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per si considerava oportú organitzar la presència dels dispositius d'emergència catalans a València. I això ho mantenim, és a dir, nosaltres anem a demanda. En un moment determinat es van donar unes indicacions respecte a com havia d'estar desplegat el cas de les policies locals, han d'anar i no han d'anar, però sense l'arma reglamentària. L'arma reglamentària forma part de la uniformitat dels agents, i en aquest sentit d'altres en diem, si no podem anar amb arma reglamentària, no té massa sentit tenir la nostra policia per fer tasques de seguretat ciutadana.
Però escolti'm, en una situació així, la magnitud de la tragèdia no hauria d'estar pel damunt d'aquestes coses? Però és a dir, vostè li troba bé que els diguessin això, que els diguéssiu, escolta'm, si van amb arma, que tornin?
No, aquesta no va ser l'expressió exacta, i es van dir les condicions amb les que havíem de viatjar. Nosaltres vam dir, en aquestes condicions nosaltres no podem viatjar perquè les nostres tasques de seguretat ciutadana requereixen anar, doncs, amb aquest tipus d'elements. Però és que a més teníem un altre tema, que nosaltres desplegàvem un conjunt de serveis d'emergència que anava molt més enllà de la presència policial. Hem enviat gent de parcs i jardins, hem enviat tots els serveis municipals. En un moment determinat, el mateix Ajuntament de València, que la ciutat en si mateixa no ha patit els estralls de la Dana, ens van avisar perquè se'ls havien inundat els pàrquings on estaven aparcats els camions de neteja, i hem enviat camions de neteja per fer aquest servei. Per tant, des del punt de vista de l'atenció a l'emergència, diem que l'Ajuntament de Barcelona i els serveis municipals s'hi han volcat a la demanda del que havíem rebut, i si en un moment determinat ens demanen més efectius, doncs estudiaríem i miraríem també d'atendre la petició.
Per tancar aquesta carpeta, per tant, a tall de conclusió, diria que Barcelona, vostè faria aquesta afirmació, Barcelona està preparada en cas d'una catàstrofe meteorològica com la de València perquè no acabi en tragèdia.
Aquí el tema de la prevenció, que és un tema molt important, i entre els temes de prevenció hi ha un dels temes que probablement ha sigut el tema que més s'ha de revisar, que és el tema de l'avís previ. És a dir, que aquí tenim també un dispositiu que més s'ha vist, ja no en aquest cas per part de l'Ajuntament, sinó per part de la pròpia Generalitat, d'aquesta, el que en diuen l'alerta temprana,
a tots ens han sonat els mòbils.
Això, a tots ens ha sonat el mòbil, que evidentment és un tema molt espectacular, però també n'hi han d'altres. I això, els serveis nostres de bombers i de protecció civil, que estan integrats en el mateix cos, tenen els seus dispositius, bàsicament són sempre de caràcter preventiu. Quan arriba el moment, estem en disposició de ser reactius, però ja hi ha també tot el dispositiu de prevenció, per exemple, el que hem explicat amb el tema de les grans emergències pel tema de les pluges.
Per tant, sí o no, Barcelona està preparada per
aquest front. Està preparada.
Tenim amb nosaltres Andrea Villòria, responsable de successos d'aquesta casa, de Ser Catalunya, segur que la coneix. Ens està explicant avui que la Guàrdia Urbana t'ha identificat. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
300 lladres actius que es dediquen cada dia a robar, sobretot a turistes despistats, en veiem uns quants nosaltres sí, passegem pel centre, ahir que vam anar a la Gala dels Ondes, per exemple, baixant per la Rambla, n'hi havia uns quants que es passegen pel centre, això, despistats.
Sí, la majoria, però parlem de furts, és a dir, de robatoris no violents, moltes vegades, no?, sense que te n'adonis, no?, quan et roben algú sense que te n'adonis. En concret, hi ha 134 lladres multireincidents, dels quals 265 actius aquest darrer any, el 2024, a Barcelona. 260 lladres multireincidents que acumulen 1.600 detencions.
Clar, aquesta multireincidència té un origen. En parlàvem ahir amb el conseller de Justícia, amb el Ramon Espadaler, que és el TAP que hi ha als jutjats. Una dada que explicàvem ahir, per exemple, ens ho explicava el Martí Rodríguez, dels judicis ràpids que s'haurien de fer en 15 dies estan trigant any i mig. El conseller ens deia que s'hi han posat amb el govern estatal per mirar de dotar més recursos als jutjats catalans i afegir això.
Ha crescut la multireincidència per molts factors, hi ha la pandèmia per entremig, hi ha moltes coses que han canviat molt. També hi ha un altre factor, hi ha més policies, hi ha més eficiència policial, fan més bé la seva feina, això és com una cadena, eh? A la situació que estem ara, doncs, en un punt de col·lapse, és tota la cadena que s'ha de gestionar, no?
Clar, la pregunta era si detectava que en l'última dècada, per exemple, des que ell havia estat conseller amb Artur Mas, havia detectat que la multireincidència havia anat a més, ens deia que sí, però ho vinculava també a la major presència policial. Vostè com ho veu?
Jo crec que aquest és un tema que Barcelona ha estat al capdavant de la denúncia respecte a la necessitat de més instruments per lluitar amb eficàcia contra aquest fenomen. Jo amb Ramon Espadaler vaig coincidir, que ell era conseller i jo era el director general de la policia i tenim una magnífica relació, entre altres estem en el mateix partit polític, Units per Avançar, el qual és secretari general. Doncs n'hem treballat molt i des de Barcelona hem sigut capdavanters en la reivindicació de la necessitat de més recursos i a més els hem posat, és a dir, hem augmentat la dotació de la Guàrdia Urbana, també el Departament d'Interior ha augmentat la dotació de Mossos d'Esquadra, hem augmentat també la relació i la coordinació amb la Judicatura i amb la Fiscalia, però tenim necessitat d'altres instruments. Alguns des del punt de vista de la jurisdicció en matèria en matèria penal, per exemple, doncs hem fet una reflexió i una sèrie de propostes al voltant de modificacions tant del Codi Penal com de la Llei d'Enjudiciament Criminal i d'altra, com explicava el mateix conseller, de començar-nos a prioritzar el dotar-nos de recursos físics de jutjats.
Per tant, diria que vostè que ara mateix la pilota és a la taulada del govern Sánchez, del govern de l'Estat?
Mira, la pilota està a la taulada de tots plegats. Bàsicament, a veure, jo sempre hem dit que Barcelona és una ciutat segura pel que fa referència a la grandícia, a la gran delinqüència. Ara tenim aquests delictes que s'utilitza l'eufemisme desafortunat de baixa intensitat, perquè els el pateix, doncs el pateix, però en qualsevol dels casos són els que alteren de forma important els temes de convivència i que ara, com l'Andrea explicava, doncs estan en el frontispici del que ha de ser la nostra intervenció, que són aquests multireincidents, de gent no només multireincidents, sinó polimultireincidents, valgui la redundància. I per tant intentem posar aquests mecanismes. Hem augmentat la policia, també procurem mantenir també una coordinació entre les dues policies que intervenen a peu de carrer a casa nostra, que és la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos d'Esquadra. També hi ha una relació que no es produeix amb altres administracions, molt estreta amb la Judicatura. Jo estic molt agraït, doncs, per exemple, n'hem parlat molt perquè aquest tema l'han fet també de la mà, per exemple, de la jutgessa de Gana de Barcelona, de la Cristina Ferrando, o de la mateixa Fiscalia. Doncs, per tant, ens falten altres instruments i en aquest sentit, doncs, nosaltres això reclamem de l'Estat, també de la Generalitat, en l'exercici de les competències que pugui tenir, doncs, que ens dotin de suficients recursos judicials per evitar aquests embussos i els taps d'ampolla que denunciava el propi conseller.
Andrea, com tenen arrebifat els narcopisos? Va haver-hi un moment que va haver-hi un boom, diguéssim, a Ciutat Vella, després pràcticament van desaparèixer. L'última memòria de la Fiscalia alertava d'un augment de l'entrada de droga a la ciutat de Barcelona a través del port. Com està aquesta situació?
D'entrada de droga, en general, a tot arreu. És a dir, no és un problema específic de Barcelona, sinó del conjunt de les grans ciutats. Aquest és, jo crec que és des del punt de vista de la criminalitat, és el tema que ens preocupa més. Hi ha una actuació continuada de Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per desallotjar aquests narcopisos. Ells es reinventen, per exemple, les coses que hi ha és que molts d'aquests narcopisos ja no estan ocupats, sinó que tenen contractes de lloguer. Mm-hmm. I que, per tant, encara la cosa es complica molt més, perquè llavors això obliga a una acció per part de la propietat de desnonar el llogater que tenen, doncs fer l'efecte probatori. O sigui, la cosa és molt complexa, però he de dir també, doncs, que els equips d'investigació, la responsabilitat de la investigació d'aquest tipus de crims fonamentalment és del cos de Mossos d'Esquadra, però aquí sí que treballem molt colze a colze per intentar, entre tots plegats, tenir els elements suficients per poder portar davant dels jutges aquest tipus d'activitat. Hi ha hagut molts desmantelaments de narcopisos, i aquesta és una pressió que hem de continuar fent.
Per tant, estan detectant una professionalització de tot aquest sector de narcotràfic.
Bueno, ho estan de sempre. És a dir,
però si va a més, aquesta professionalització.
No, a veure,
és a dir, s'estan adaptant a la persecució que estan tenint.
Efectivament, aquí hi ha sempre, com tema, doncs sempre hi ha acció-reacció. És a dir, que a partir d'una determinada intervenció policial, doncs també miren de reinventar-se també el seu modus operandi. La nostra obligació de tots plegats és de tallar-los les vies de creació d'aquestes noves formes delictives. Crec que estem en mans d'unes bones policies, també vull agrair també la col·laboració que estem tenint per part dels cossos estatals, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional, en l'exercici de les funcions que tenen, sobretot pel que fa referència al combat a nivell internacional d'aquest tema, que no és un tema en absolut exclusiu de la ciutat de Barcelona, sinó que afecta el conjunt de les grans ciutats d'Europa.
Parlàvem ara de la percepció de seguretat. Clar, ara és el primer problema, segons els ciutadans. Això ha crescut 15 punts en relació a fa una dècada. Diria vostè que amb Trias hi havia més seguretat?
Jo diria que el tema anava creixent, i les dades que tenim de quan el mandat de Trias era ja era una línia creixent. Va haver-hi alguna modificació ben desgraciada del Codi Penal, per exemple, les que es produir en el 2010, que, si em permeteu l'expressió, va buidar les presons, del tema dels delinqüents bàsicament dedicats en el tema dels delictes contra la salut pública. Llavors, a partir d'aquí va ser quan va començar a créixer, i això, doncs, ha tingut aquest creixement en l'últim període, que és el que estem analitzant i el que estan preocupant i el que estem creant els elements per poder corregir.
Tenen un perfil del multireincident? Responen a un perfil, a un patró?
Home,
un tipus de persona?
De gent que ha fet del robatori o del delicte el seu ofici. Aquest és el tema que nosaltres hem de tallar. I aquí hi ha, doncs, gent de perfils molt, molt diversos. Evidentment, una gran part, perfils molt marginals, de gent, doncs, que, doncs, està en el carrer moltes vegades, amb la seva presència en el carrer és per, precisament, buscar l'ocasió per poder delinquir. I estem aquí ara tornant a parlar dels delictes de forja, no em refereixo a aquest gran delicte del que ara parlàvem, el que et diuen el furt a descuit, esperar que algú es despisti per robar-li la cartera, per poder-li robar el telèfon mòbil, i això també, doncs, ha sigut objecte. Primer vam crear una comissió especial de l'Ajuntament per vetllar per la multireincidència, contra la multireincidència. Vam tenir també la participació d'experts i hi ha tota una sèrie de propostes que hem traslladat també tant al Departament de Justícia de la Generalitat i al Departament d'Interior com en els propis ministeris de l'Estat.
Quan Jaume Collboni va arribar a l'alcaldia ara fa un any i mig, de bracet de vostè, va proposar-se a impulsar una mena de Barcelona posa't guapa 2.0 al pla Endreça. Deien que havia de servir per acabar amb la degradació de l'espai públic. Diria que està funcionant, que ha funcionat.
Va funcionant. Aquest és un projecte que nosaltres ens semblava, al principi era com una espècie de pla de xoc, i s'ha convertit en un pla estructural. Tenim el pla Endreça, tenim el pla Clima, tenim una sèrie de planificacions, d'actuacions de caràcter estratègic, que vol dir, per tant, a llarg termini. Jo crec que el resultat comença a veure's, per exemple, amb el tema de la neteja. Jo crec que hi ha un punt important d'inflexió, esperem que també es produeixi en els temes de seguretat, i per descomptat s'ha produït també en els temes de convivència, una acció continuada en l'espai públic per lluitar contra, diguem-ne el que seria el contrari a l'endreça, que és el desori, és a dir, i per tant, doncs, crec que tots plegats estem implicats en aquesta voluntat d'intervenció.
Per tant, diria que és una evidència que està funcionant més pel que fa a la neteja que no pas a la seguretat.
Funciona, jo, en tots els aspectes, alguns més de manera més immediata i més a curt termini, i els altres possiblement hauran de tenir més recorregut.
I per què ara, si vostè ja fa ben bé 5 anys que és al capdavant de l'àrea de seguretat de Barcelona, amb Colau era més difícil això?
No, jo, a veure, el marc legal era el mateix, les peticions que vam fer de modificacions ja les vam fer en el mandat anterior, i evidentment això doncs, també té un recorregut que ha de tenir també tot el seu procés de sedimentació. Sempre he dit doncs, que amb l'alcaldessa Colau en temes de seguretat vaig tenir una bona relació, i hi havia una sèrie de temes en els quals ja constatàvem un desacord d'inici, per tant
per
tampoc
era...
No, hi ha hagut en determinats temes, per exemple, bueno, els temes que estem ara parlant, doncs, és un tema que pot ser inclús anecdòtic en el conjunt de la delictiva, el de poder disposar o no disposar dels dispositius de conducció elèctrica. Vam dir, escolta, nosaltres aquest tema no el tocarem fins que no ens ho demanin els cossos operatius. Ara ens ho demanen, doncs ara els posarem, i estem ja l'inici d'un procés de contractació per poder disposar d'aquest tipus.
Però creu que això amb l'alcaldessa Colau hauria estat possible?
En aquell moment nosaltres hem sempre dit que quan ens ho demanessin els responsables operatius.
I o casualitat ha coincidit que bueno, quan hi havia Collboni.
Serà casualitat o no, però en tot cas nosaltres hem dit sempre això, i evidentment sempre doncs, hi ha matisos a les percepcions de seguretat, i evidentment aquí podria haver-hi alguns temes de desencontre, però repeteixo, jo crec que hi havia un principi de lleialtat institucional. Un tinent d'alcalde de seguretat no pot tenir visions diametralment oposades al seu alcalde en un tema tan sensible com aquest, i no els vaig tenir, i em vaig sentir també molt acompanyat en aquest aspecte per l'alcaldessa Colau durant el seu mandat.
Fa uns dies explicava l'Andrea que la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament volen comprar una quantitat important de càmeres de seguretat per prevenir el delicte, perquè consideren que n'hi ha poques comparat amb altres països europeus. En quin punt es troba? Creu que hi ha poques càmeres a Barcelona, que n'hi calen més, i quantes?
I aquest és un dels punts que possiblement amb les matitzacions aquestes que abans em referia doncs també feien més incidència. Evidentment hi ha una concepció molt garantista de la protecció de la intimitat de les persones que fa que hi ha hagut una certa retenció en aquest aspecte. Nosaltres considerem que Barcelona té unes 120 càmeres instal·lades als carrers de la ciutat, i pensem que això és insuficient. Les càmeres són un element que coadjuva també en determinats aspectes de seguretat en aquells llocs on hi ha més concentració d'activitat delictiva. Això s'ha de fer moltes garanties, amb moltes, estem en converses també, doncs...
Tant amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per exemple.
Sí, penseu que això ho acaba aprovant la Comissió de Videovigilància, que la presidència és ni més ni menys que el president del Tribunal Superior de Justícia, per dir, hi ha tota una sèrie de garanties respecte a la instal·lació d'aquestes càmeres. Això no és agafar un vídeo, filmar una intervenció i que a partir d'aquí pensar doncs, que això podrà anar en els jutjats, i a partir d'aquí serà com una prova del delicte. No és així. Hi ha condicions, per exemple, no es pot filmar a més de 2 metres d'alçada, no es pot filmar en parts infantils mentre hi hagin menors. L'angle en què la càmera haurà de fer el visionat té un determinat angle. Cada any s'han de revisar, és a dir, els permisos es donen d'any en bany. I per tant, per exemple, ara a la Rambla ens hem trobat de que amb les obres de la Rambla hem hagut de treure els bacos que hi havia les càmeres. Doncs molt bé, quan les vas a tornar a situar, has de tornar a fer l'expedient, portar on te les has col·locat, portar-lo a la Comissió de Videovigilància. És a dir, a veure, aquests són temes de que en un estat de dret ens hem de sentir satisfets d'aquest sistema de garanties, però això, evidentment, doncs fa que les coses siguin més lentes i més complicades del que seria si estiguéssim en un estat en què aquestes garanties no existeixen.
Donald Trump, vol dir.
I altres, i molts altres.
Vostè deia que n'hi ha 120 ara mateix a Barcelona. L'Andrea ens explicava això fa unes setmanes quan explicava tot això, que a Niça, per exemple, n'hi ha 3.000. Quantes creu que n'hi caldrien aquí a Barcelona?
I nosaltres, el projecte que tenim nosaltres és instal·lar-ne 500 en aquestes primeres fases.
Que és? Primera fase fins quan?
No, això seria... Bueno,
d'aquí
menys...
a quan?
Jo diria al llarg d'aquest mandat municipal. I després ho aniríem també ajustant. Ha d'haver-hi un reglament que empari això, i evidentment totes les memòries que s'hauran de fer. Primer, aquí, més està, això és un subjecte també a l'aprovació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, després presentar-lo al... És a dir, un estat de dret doncs, té aquests... peatges volguts i necessaris, perquè doncs l'administració ha d'estar subjecta a unes normes i a uns controls absolutament imprescindibles perquè la gent pugui exercir els seus drets democràticament.
Més coses. Avui explicàvem que estan treballant en la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i que els comuns i Esquerra Republicana, els socis d'altra banda externs del govern municipal de Jaume Collboni, tornen a reclamar incorporar les seves peticions perquè l'ordenança entri en vigor, per exemple, regular les bicicletes que porten mercaderies, prohibir cotxes als carrils bici, que els menors puguin circular amb bicicleta per la vorera fins als 14 anys... Donaran resposta a aquestes peticions? Els sembla que són... Que
home, jo crec que hi ha un punt de maduració de l'ordenança de circulació que va ser aprovada inicialment ja fa uns quants anys per poder-ho aprovar properament. Jo crec que aquí el que has de fer és accelerar el diàleg amb el conjunt de forces polítiques del consistori per poder fer una modificació que, per altra banda, és absolutament imprescindible.
Per tant, creu que són raonables les peticions que traslladen els Esquerra i els Comuns?
No, aquest és un diàleg que hi ha hagut. Hi haurà alguns elements d'encontre, alguns elements que suposo que s'hauran d'acabar de polir, però la nostra voluntat és que aquesta ordenança pugui ser aprovada ben properament.
Per exemple, què creu que serien els canvis més rellevants en aquest sentit?
Home, el tema de la disciplina dels vehicles de mobilitat personal, que és un dels temes que ens ha de preocupar. Evidentment, això també comporta altres coses més laterals, per exemple, ordenar millor doncs, tot el sistema de repartiment urbà de mercaderies i, sobretot, els temes de civisme lligats a l'utilització d'aquest tipus de vehicles.
Per exemple, que els conductors de patineta hagin de portar casc o que no puguin circular per carril bici?
El tema del casc és un tema... Hi ha alguna part d'aquesta normativa que aquí sí que qui va amb endarreriment és el govern de l'Estat, que va aprovar doncs, una normativa ja fa uns quants anys, que hi ha alguns temes, per exemple, el tema de l'ús de casc, per exemple, amb el cas dels patinets, el fet de tenir assegurança o no tenir assegurança, el tema de la velocitat, que és un tema que a nosaltres ens preocupa també, però que aquest és un tema que necessitaria també d'una regulació més estricta per part de les normes bàsiques, en aquest cas la normativa que dicta a l'Estat. Però està claríssim que tenim un problema pel que fa referència a la circulació dels vehicles de mobilitat personal, bàsicament de civisme.
Ara parlàvem justament d'Esquerra Republicana, són a punt de culminar el seu congrés a final de mes. Creu que és factible que després d'això acabin entrant al govern del qual vostè forma part, al govern de Jaume Collboni?
Mira, aquest és un procés que han de fer ells i per qualsevol interferència em sembla que seria contraproduent. Jo crec que amb el grup municipal d'Esquerra Republicana hi ha una relació molt sovintejada, però en general hem arribat a acords i espero doncs, que en el futur els puguem tenir sigui de la fórmula que sigui.
Per tant, veuria bé que poguessin entrar al govern municipal.
Doncs, home, és un tema que ja n'hem parlat moltes vegades, per tant, estem en disposició també doncs, de poder, per qualsevol cosa és una decisió que hem de madurar entre tots.
Veu més fàcil que pugui entrar Esquerra que no pas els comuns, tal com estan les relacions ara mateix?
En aquests moments no hi entraria. Ara, per exemple, tenim el front també del pas a pas. Tenim les ordenances, tenim els pressupostos posteriorment, veurem com evoluciona tot això.
Andrea, no sé si t'has quedat amb alguna cosa per preguntar. Segur que sí, perquè
moltes.
De carpetes el senyor Batlle en té unes quantes. En tot cas, hauria de ser alguna cosa molt ràpida.
No, jo crec que hem tocat moltes tecles.
Home, i ens ha deixat alguns anuncis, no? Aquestes 500 càmeres que volen instal·lar.
Les pistoles Taser, que no sé quan les tindran a punt.
Bueno, aquest és un procediment també, evidentment estem en el tema que hi ha de les garanties, I per tant també doncs, el procés de licitació doncs, també té els seus passos.
Però quantes quantes pistoles,
doncs,
finalment?
De moment parlem d'una vintena. I a més, doncs, per tant, amb un ús molt especialitzat, amb un reglament també molt concret del seu ús. És una decisió que hem pres dotar en la Guàrdia Urbana d'aquest dispositiu, que per altra banda ja té el cos de Mossos d'Esquadra, i ara es tracta de veure de quina manera ho fem.
Andrea Villoria, gràcies per vosaltres en aquesta entrevista. Senyor Batlle, moltíssimes gràcies, torni quan vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Rebobinem aquí Catalunya.
I acabem el dia com l'hem començat, amb la cançó per començar el dia. Avui ens l'ha portat l'escriptor Manuel Ribas. Amb ella us deixem i nosaltres ens retrobem puntualment a partir de les 7 del matí a 7 Catalunya i en versió Rebobinem, recopilant els continguts a partir de les 3 de la tarda. Thank you for hearing me.
Thank you for hearing me. Bon dia. Soy Manuel Ribas, escritor y periodista, y pues se me ocurre recomendar una canción de la irlandesa Sinéad O'Connor que se titula C. Thank you for hearing me. Maravillosa.
Rebobinem aquí Catalunya.
Cent anys amb la ràdio. Xavier Carmeniu. Som al 2013.
Aquell 2013 va ser notícia la filtració de documents secrets de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units per part d'Edward Snowden, el cop d'estat contra el president egipci Mohamed Morsi, l'elecció com a millor restaurant del món del celler de Can Roca, a Girona. I també va ser l'any que hi va haver fumata blanca al Vaticà.
Així rebia el fum blanc la gentada congregada a la plaça de Sant Pere del Vaticà el 13 de març d'aquell 2013. Després de 4 votacions fallides, els cardenals de l'Església Catòlica per fi s'havien posat d'acord per escollir un nou papa que substituís a Benet XVI.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa.
Era una notícia d'abast mundial que des de la cadena SER es va cobrir minut a minut i que van donar en directe Àngels Barceló des de la ciutat del Vaticà i Carles Franzino des de la ràdio.
7:07 minutos de la tarde, 6:07 en Canarias. Fumata blanca acaba de conocerse en el Vaticano la noticia de que ha sido elegido ya el papa que sucede a Benedicto XVI. Àngels Barceló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles.
I que a més tenien el suport del corresponsal a Roma, Joan Solés.
¿Qué está pasando?
Pues el nuevo papa se vestirá de papa,
abandona la Capilla Sixtina, pasa a rezar y aparecerá en el balcón en unos momentos para la proclamación de l'Habemus Papa.
L'escollit va ser Jorge Mario Bergoglio, de l'Argentina. Es convertia en el primer sant pare de terres americanes i ell mateix en va fer broma al presentar-se davant dels feligresos.
Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
De fet, el nou papa francès era el primer no europeu que s'asseia al tron de Sant Pere des del 741.
Ràdio Barcelona. 100 anys d'història.
Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Es noticia que adelanta la cadena SER, el PSOE valenciano no aprobará los próximos presupuestos.